El gall del monestir.
Comença la tertúlia del gall del monestir, la tertúlia dels dilluns, avui el complet en companyia de Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bernat Picornell, bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
I Albert Roder, bon dia.
Bon dia, Carme.
Per fi ha arribat el dia, ja sabem què pensen a Galícia, què pensen al País Basc, que estàvem esperant tots, perquè clar, en funció del que passés en aquestes eleccions, bueno,
que no et convé.
No, sí, sí, però no sabia.
En funció del que passés en aquesta convocatòria electoral, molts estaven a l'expectativa per saber de quina manera podria afectar això a un futur govern a Madrid. No sé si des del vostre punt de vista hi ha hagut alguna sorpresa, us heu posat les mans al cap. D'entrada fem una ronda general de com valoreu els resultats, tant a Galícia com al País Basc.
Començo,
Eduard, comença, tu mateix.
Quan he dit allò del dia, ha arribat el dia, m'he recordat, m'ha vingut com un flash. Hoy es el día de los enamorados. M'ha vingut, ha sigut un...
Aquesta joventut.
I llavors automàticament...
Aquesta joventut, sí.
I automàticament... I no, no es tracta,
frena.
No es tracta, no es tracta d'això. A veure, jo sorpresa no he tingut cap. Era evident que a Galícia el PP guanyaria. El que passa que mantenir els 41 escons demostra una vegada més una cosa que molta gent oblida, i és que les votacions, el que vota la gent, no té a veure només amb els esdeveniments que es van produint abans de les votacions, sinó amb unes coses, amb unes carències, diguéssim, internes, que superen les circumstàncies que es puguin produir. Diguem-li, per exemple, corrupció. Des d'aquest punt de vista, qualsevol que seguís una... Si la votació fos el resultat d'una cosa molt pensada, probablement no podia tenir aquests vots, i en canvi els ha tingut i els seguirà tenint. Tant com a Galícia com al País Basc, el que s'ha consolidat, diguem-ne, és la irrupció del nou poder, diguéssim, entre cometes, de les esquerres, Marea per una banda o Podemos per una altra, que demostra que ha sorgit una esquerra que el que fa és restar a lo que era l'esquerra, que seria PSOE, PSC, PSE, etc, etc. És a dir, que hi ha una esquerra que elimina una part. Al País Basc probablement el que hi ha hagut també és que aquesta esquerra ha restat algun element a Bildu, algun, poc, però algun, i amb els dos casos es veu una cosa raríssima, que si ajuntéssim Catalunya veuríem que les nacionalitats, o sigui, les autonomies que són nacions, o que es poden considerar nacions, a Catalunya i al País Basc, que és una circumstància de que el país governant Espanya queda sempre en minoria, i a Galícia no. És una cosa, en principi, estranya. Perquè a Catalunya i al País Basc aquest PP queda sempre, doncs, i Déu-n'hi-do com ha aguantat al País Basc, per exemple, però en canvi a Galícia sempre, o gairebé sempre, ha estat majoria. Potser no tan potent com en aquest moment, però ha estat majoria. En relació, i acabo, en relació a si aquestes eleccions que hi ha hagut a Galícia i al País Basc poden tenir incidència amb la consolidació o amb la formació d'un nou govern a Espanya, està per veure, o sigui, per part de Galícia no hi ha dubtes que consolida PP, i al País Basc caldrà veure què és el que li demana Bildu a PNB perquè PNB pacti o no pacti amb ells o pugui pactar amb PP.
Parlem després de pactes.
Que podria ser.
A veure quines associacions es donen. Lluís, quina lectura en fas?
Bueno, jo faig la lectura que a Galícia hi ha una joventut que és diferent al resta d'Espanya, que segueix votant el PP. La joventut al resta d'Espanya ha baixat el vot al PP, a Galícia ha pujat el vot jove. O sigui que és una cosa curiosa. Després, el que es veu és una desfeta del Partit Socialista, tot arreu. Es veu que les forces emergents, aquestes joves, doncs van agafant terreny. I després, com deia l'Eduard, es veu clarament que les dues regions, país, comunitats, país, com sigui, els partits forts, diguéssim, els clàssics, el PP i el PSOE, per potència, i els països, els partits nous creixen molt. També s'ha demostrat aquí que la dreta basca ho ha sabut fer bé, perquè guanya vots, mentre aquí a Catalunya és diferent, la dreta catalana cada dia perd més vots, vull dir, ho ha sabut fer molt malament, i bàsicament jo crec que és això, que els països, els partits de sempre perden vots, perden molts vots, el PP es consolida amb un electorat jove, i que deuen saber fer confessats.
Bernat.
Jo no sabia què creure, diguem, perquè com que aquestes al final sempre últimament ens donen sorpreses, diguem, fins que no va estar de tot escrutat al final, en principi, doncs ve de saber que, com havia d'anar el tema, no? En tot cas, a Galícia, el País Basc, jo crec que més significativament el País Basc ha passat el que no passa en lloc del món. No és que la dreta allò aguanti o pugi, sinó que un partit de govern en una situació de crisi econòmica aconsegueix millorar resultats, diguem, no? En el cas del PNB, i més a més significativament en percentatge, nombre de vots, escons, per tant, en aquest sentit, en fi, felicitats per ells, diguem, no? Però en tot cas jo crec que s'obre una situació bastant bueno, jo no sé si és complexa o és molt fàcil, diguem, no? Perquè el PNB haurà, o sigui, en aquest cas podrà triar entre seguir com estan fins ara amb el PSOE, amb el PSE, o fer un tomb, diguem, no? I el PNB, com que és la convergència i unió segurament del País Basc, perquè fan allò de la puta i la Ramoneta, amb perdó l'expressió, diguem, però com que és ben bé així, perquè de fet el president del PNB els últims dies ha anat fent unes declaracions en una línia i el Lendakari les ha fet en línia absolutament contrària, diguem, doncs veurem qui s'acaba imposant en la gestió del partit, diguem, no? Pinta que si s'imposa l'Urkullu, doncs seguirem fins ara i ja està. I pel que fa a Galícia, doncs, en fi, terceres eleccions consecutives de Alberto Núñez Feijóo, per tant, no ho sé quin és el futur, diguem, que poden albirar els gallecs d'esquerres, diguem, doncs, en una situació de crisi, que el PP revalidi aquesta majoria absoluta. Un Partit Popular que per cert ha volgut amagar molt també les seves sigles a Galícia i que no ha volgut el seu líder el seu líder, que per cert és gallec, diguem, els grans mítings, etc. Per tant, el Partit Popular també té un problema intern profund, que potser ara el veiem molt superficial, que és simplement, doncs, el tema de la corrupció, etc. Però més enllà, jo crec que té un problema de personalitat, i a veure qui s'acaba imposant, no, els propers anys. Evidentment ara el líder gran, diguem, és Mariano Rajoy, però a partir d'aquí haurem de veure que cap a un bat, diguem, no? Perquè si tots els líders populars que guanyen ho fan amagant les sigles, doncs no ho sé, o revaloritzen aquestes sigles, o hauran de, en fi, fer algun apanyo, no? I pel que fa, jo un apunt que per mi no és menor, diguem, no? Allà on l'anticatalanisme no ven, no treu ni un vot. ni un diputat, diguem, no? Que és el cas de Ciutadans, 0 escons a Galícia, 0 escons al País Basc, i van pel camí a l'estat espanyol si hi ha terceres eleccions. Per tant, l'Albert Rivera, diguem, s'haurà de fer mirar si alguns poders fàctics de l'estat durant algun moment dels últims anys volien que Ciutadans fos la regeneració del Partit Popular, doncs no se n'han sortit, ho va intentar molt fortament, però no, però és evident que no se n'han sortit, i si acabem anant a terceres, que jo, a la vista d'aquests resultats, Ciutadans farà mans i mànigues perquè Pedro Sánchez es presenti amb una alternativa i ells donin algun tipus de suport, encara no sigui ni a govern ni amb l'acord principal, per no anar a terceres i baixar encara més de vots i escons.
Interessant, també introduirem el tema de Ciutadans per fer una anàlisi, perquè s'han quedat justament, bueno, s'han quedat, no han pogut entrar ni a un lloc ni a l'altre. La teva lectura, Lourdes.
Bueno, jo em somreia quan el Bernat comentava de que el Partit Popular a Galícia ha amagat les seves sigles.
És cert, eh?
Sí, serà que segurament ningú deu conèixer el senyor Feijóo és del Partit Popular.
Sí, però
jo no crec que en tot Galícia hi hagi un sol gallec que dubti que el senyor Feijóo representa el Partit Popular i que a més es pot, diguem-li, presentar com el candidat, diguem-li, a substituir en un futur amb el senyor Rajoy.
Em deixes una falta molt ràpida, molt
ràpida. Però després evolucionem en el discurs de...
Tu imagina que fes el contrari, que el Feijóo munta un acte amb tots els imputats pels casos de corrupció del Partit Popular a Galícia. És evident que la mateixa gent que ha votat el Feijóo seguiria sabent que el Feijóo és del Partit Popular, però oi que no denota el mateix una cosa que l'altra?
Doncs que el senyor Rajoy ha estat, bueno, totalment abocat a Galícia, a més se'ls coneixen tots i tal.
La campanya rural, no la urbana.
No,
però és que... Sí, han donat mítings de segona fila, l'Urbana.
Però jo també penso que hi ha una creença general a que tots els partits, tots, potser algun no, però s'han anat finançant d'una manera irregular. I que, per tant, majoritàriament la gent pensa que tots ho han fet, per tant voto els meus. Jo això és una opinió meva, però crec que és d'aquesta manera. Però bueno, diguem-ne ara fent un comentari general a com han anat les eleccions, crec que el que s'ha donat l'estavellada total és el Partit Socialista, i que el senyor Sánchez, no sé, jo amb el seu cas, abans em fessin fora i m'expulsessin d'una manera vejatòria, jo marxaria. Tinc una sensació com de ridícul aliè. A mi em fa pena, perquè la seva voluntat d'estar, diguem-li, tan ferma amb la seva idea, doncs crec que no només ha portat amb ella on està, sinó també amb el Partit Socialista. A mi no m'agrada que una esquerra moderada, com podria ser en aquest cas el Partit Socialista, tingui els resultats que ha tingut i que estigui quasi bé desapareguda. Crec que totes les forces fan falta en un país per sortir millor, no? I en aquest moment el Partit Socialista, que tant ha representat el govern d'Espanya durant tants anys, doncs està una situació molt trista, francament. Aleshores, evidentment, a Galícia, vull dir, ha sigut una victòria revalidada, consolidada, no la major que ha hagut, perquè el senyor Fraga crec que tenia una presència
el rècord, sí.
Més important, no? Però bueno, diguem-ne, no hi ha res a dir, sinó potser comentar, hi ha hagut una mica el sorpinyo, no? Més del sorpasso, el sorpinyo una mica de les marees, que han avançat almenys en nombre de vots, no en nombre d'escanys, però sí en nombre de vots. I llavors en el País Basc, que encara no està segur, diguem-ne, crec que encara balla un escó, estaven...
Sí, però li falten 10.000 vots, em sembla que vaig mirar-me i a Bildu
per recuperar. Jo vaig sentir menys i que estava pendent del vot per correu, eh? Jo crec que en aquest moment, diguem-li, encara tothom reconeix. I clar, canvia molt, eh? Canvia perquè, clar, una cosa és tenir la majoria sense necessitar ningú perquè no sé si el senyor Urcullo voldrà mantenir el, diguem-li, com a soci o amic amb el Partit Socialista després d'aquesta davallada, perquè realment ha sigut el que més ha perdut. El Partit Popular ha perdut un escó, però tenint en compte que no tenien una figura que va ser d'última hora, van, diguem-li, va deixar el Ministeri de Sanitat, el candidat, i vull dir, era un candidat que no estava, diguem-li, consolidat al territori, potser, eh? I llavors perdre un escó sent partit de govern, sent el partit, diguem-li, una mica el Partit Popular, tant a Catalunya com al País Basc, és un partit més residual, no?, perquè tothom carrega contra ells d'una manera, de vegades, gratuïta, penso jo, però, bueno, carreguen contra ells, doncs la veritat és que canviarà, jo crec que aquest escó que penja ja veurem el que passa, no? Amb el tema de la governabilitat en quant a estabilitat i estabilitat al conjunt d'Espanya. Crec que la posició moderada del senyor Urcullo a l'hora, diguem-li, de pronunciar-se amb les seves aspiracions sobiranistes no es pot comparar amb el que ha fet aquí, el que s'ha fet aquí a Catalunya. Crec que va ser una entrevista a La Vanguardia, no? Fins i tot el van criticar per les seves posicions més moderades i fins i tot ell deia que no tenia res que veure amb la situació que anava aquí a Catalunya. Àlvar, tanquem la primera ronda, va.
Sí, jo seré curt perquè, per no cansar.
No faràs míting?
No faré míting. No, jo crec que, realment, doncs, el primer que s'ha de fer és felicitar el senyor Feijó. Una persona com ell, que s'ha desmarcat del PP des d'un punt de vista de la corrupció, que ha sigut molt crític amb ella, no ha posat el nom del PP també, evidentment, no, des d'un punt de vista d'estratègia de màrqueting, vull dir, el màrqueting és molt important, anem a dir, i després els lideratges també són molt importants, els lideratges són importantíssims, per tant el Feijó ha fet una feina ben feta a Galícia, ha sigut una persona moderada, s'ha desmarcat moltíssim de la corrupció i de fet se l'ha de felicitar. El que jo penso que hem de felicitar també a totes les marees i tots aquests grups nous que surten, que és el futur de la política, perquè en el fons tota aquesta gent que està sortint ara de líders no tenen un futur relatiu. Vull dir, jo sempre penso d'aquí a 10 anys qui hi haurà a la política, no? Doncs a la política hi haurà tots aquests de les marees, els de Podemos, el Partit Socialista n'hi ha cap enrere, el PP també n'hi ha cap enrere, i sortiran noves sigles que no ens imaginem que evidentment doncs, poden sortir. El País Basc, el que sí que és veritat, és que ha guanyat uns partits nacionals, o sigui, nacionalistes, diríem, en el fons, no? Vull dir, tant Bildu com el PNB tenen quasi més majoria que no pas Esquerra Republicana i Convergència en el seu dia aquí. Vull dir, per tant, tenen una oportunitat bona per poder, anem a dir, doncs, tirar endavant un projecte. És el que va dir de Bildu, el Tegui, això mateix. I per tant, hem dit, és una nova etapa que el País Basc doncs neix i veurem aviam què són capaços de fer el País Basc. Jo sempre crec que el País Basc és un país jesuític, que verdaderament doncs, tots els seus governs han sigut basats en el tema jesuític, perquè són les persones, hem dit, que diuen, parlen molt, et fan donar la volta, fan virgueries amb no sé quantes coses i llavors doncs, se surten amb la seva, no? Vull dir, potser ho saben fer més bé que nosaltres no som jesuítics, és a dir, aquí som més franciscans nosaltres, aquí a Catalunya. Per tant, em sembla que la política aquí a Catalunya és més franciscana i el País Basc són més jesuítics. I per tant, en certa manera, doncs, aquesta idea, diríem, religió espiritual els podia molt bé doncs donar-se en compte, doncs, per donar alguna idea nova. No, no.
Ara veia quan anaves parlant, veia a l'Arzaius que anava sortint darrere teu abans que deixés la... Abans que deixés de ser jesuïta i es casés amb una amiga que va conèixer a la parròquia.
Arzaius... Arzaius,
i que parlaves de les noves generacions, d'en Marea i tal, i ahir, al costat del candidat d'en Marea hi havia el Veires, diguem, que que la nova política no té absolutament res, diguem, aquest home sí que faig i panys que s'arrossega. Sí,
però el Veigues per mi és un dels líders simptomàtics de Galícia i per tant mereix un gran respecte al Veigues, sí, no? Sí, perquè igual que per exemple tu criticaves la política evidentment del del PSOE, no?
No és la crítica, és que donat els resultats jo diria que no.
L'ha convidat a marxar.
Jo penso que és una persona que evidentment no té uns principis i diu no vull el PP, i realment ha estat molt dur amb aquest aspecte i se l'ha jugat. Però a la llarga, d'acord, però a lo millor això no li donarà vots, però jo penso que és la persona com per poder treure, des del punt de vista de govern, el PP d'Espanya. No crec que sigui Podemos primera, perquè la política està basada, i sobretot els mitjans de comunicació, està basada en la por. I la por és un error enorme que té la política. Ens fan tenir por de les coses noves. I això és un fet molt clàssic en la dreta. Vull dir que realment ens fa tenir por a noves propostes i a noves generacions que puguin fer política d'una altra manera. Per tant, la por és la base de la nostra pròpia idea política. Està basada en la por, la política.
A mi no és que em facin agafar por, és que jo, si em diuen, per exemple, pujades d'impostos segons quines coses, i tant que em fa por.
Si els impostos van acompanyats d'un major servei, d'un accés a aquests serveis molt de qualitat, la meva opinió és, jo si del meu sou se n'anés el 70 o 80% del meu sou, però tingués absolutament tot cobert, tot pagat, no m'anés a preocupar de res, escolta, jo firmava ara mateix, però el drama és poder tenir un sou i que tot l'hagis d'invertir justament en aquests serveis que no...
Sí, el model econòmic. Amb els diners, jo també si busco una eficiència, i sabem que hi ha hagut molts despilfarros. O sigui, la qüestió per mi està aquí.
Com a casa teva, com a casa meva, com a casa de tothom, hi ha despilfarros.
Jo no m'hi posaré, però a casa meva t'asseguro que no hi ha despilfarros, que ens n'ocupem molt de vigilar.
Ja ho sé que tu ets...
la passeta.
No, ja ho sé que tu ets molt rigorosa i molt austera.
Molt austera, sí.
Però jo no, jo sóc un...
Tu un mà.
Sóc un mà. Però és màniga ampla, màniga ampla. Per això jo no tinc diners i tu sí que tens diners.
Per això fa por les persones...
Jo m'ho els diners i tu te'ls guardes.
Que fan ole avui i que demà... Ja parlarem com viurem.
Parlant de diners,
però no
els personals de cadascú, perquè cadascú tindria moltes coses a explicar, o no, o què. Doncs, parlant de diners, a mi el que em fa la gràcia, però no seria la paraula adequada. El que em fa molta gràcia, és quan, clar, surten amb aquella cara circumstància, amb aquella cara basca, i diuen, no, perquè nosaltres anirem negociant, perquè nosaltres el que no farem serà prendre cap tipus de decisió una vez de l'alt, perquè nosaltres el que volem és arribar a acords i arribar a aconseguir la nostra finalitat última i tal. Jo penso, escolta, si jo tingués el concert com teniu vosaltres, t'asseguro que també m'ho miraria diferent el tema.
El PNB,
la història de la democràcia, en un moment determinat ha pactat amb PSE i en un moment determinat ha pactat amb PP.
Convergència també ho ha fet.
I per tant, en aquests moments, totes les preguntes que se'ls feia, moltes preguntes eren, bé, i ara què passarà? I ara en relació... I les sortides eren jesuítiques, evidentment, molta intel·ligència, amb molt... I aquest savoir-faire volia dir, escolta'm, quan ens vagin arribant, no quan nosaltres anem a proposar, sinó quan ens vagin arribant les propostes a partir d'això, dels resultats, d'on tenen que arribar, ja decidirem el què.
Home, fins i tot, em sembla que es va plantejar la possibilitat que PNB governés en minoria fent pactes puntuals.
Exactament.
Sí. Però...
l'extensió per una banda i el conveni, com s'ha fet en molts casos, de dir amb determinades coses vosaltres ens deixareu tirar endavant la llei i en determinades coses la discutirem.
El problema és que això, un parell de coses, diguem, el problema és que això ni uns ni altres ho permetran, diguem, si el PNB comença a arribar a acords amb Bildu respecte al de decidir, el PSE no li permetrà, i al revés, si el PNB comença a arribar a acords amb el Partit Socialista, Bildu i Podemos, evidentment, no li permetran. Jo crec que el PNB té un component, allò que deies tu ara, diguem, de no ens mullem públicament, però després s'ho cobren absolutament tot. De fet, el Congrés, no, i això és que és cert, és que el Congrés i el Senat tenen la posició que tenen en nombre de diputats i nombre de senadors, i tenen una posició molt millor que la gran majoria de grans grups de la cambra, potser inclús millor de vegades que el Partit Socialista. Per tant, com s'ho fan? Com s'ho fan? Evidentment, els negocis se'ls cobren, diguem, em sap greu dir-ho així, però és que no estic parlant, evidentment, ni monetàriament ni de cap tipus, diguem, però sí que és cert que la posició que acaba tenint sempre el Partit Nacionalista Basc és una posició molt més favorable que qualsevol altre grup de la cambra, evidentment de les seves dimensions, però de vegades, fins i tot més que grans partits. I sobre Pedro Sánchez, que abans comentava la... Jo crec que el Pedro Sánchez és una figura, diguem, que estava més que morta fa més d'un any, i que a hores d'ara segueix aquí, que la setmana passada, i ja es va acudir a prou de fer-ho la setmana passada, i no justament aquesta, es va tornar a proposar com a intentar ser candidat un altre cop, doncs, a la presidència, i sotmetre's a una investidura, i ves que no li acabi sortint bé aquest cop. Per tant, una persona que estava mort i enterrat fa més d'un any, i que a hores d'ara segurament és la persona més ben posicionada al Partit Socialista per seguir portant el Partit Socialista, perquè tots els barons han perdut, tots, és que des d'Andalusia al País Basc, tot el país, els socialistes han baixat. Llavors, això són dades, jo no dic que això, jo crec que cap líder es pot erigir ara mateix com dir: ei, jo sóc el futur del Partit Socialista, perquè és que justament he pujat, tinc una major expectativa de vots, o el que sigui. Ara mateix no hi és.
Que facin una gestora, que facin algo, però per favor, que facin algo.
Si ho va dir dissabte.
Pero, por Dios, estamos contigo.
Patètic,
però per cert, a Iceta acostuma a sortir aquestes coses com el tema de ballar. Però si d'aquí un mes i mig el Pedro Sánchez, és president del govern, llavors em tornen a parlar d'aquesta tertúlia, diguem, perquè clar, o sigui, un home que l'ha enterrat mil vegades i que de fet en aquesta tertúlia l'Ordes l'està enterrant,
dimitiré i no tornaré mai més.
No diguis perquè bé.
Hauré d'anar d'enterrament o no, perquè dissabte hi ha el Comitè Federal.
Home, però és que no n'hi ha enterrament, segur.
Jo crec que amb un polític es té d'agrair que segueixi les seves idees encara que després s'equivoqui.
No. Vull dir, o interessos. Idees o interessos?
Bueno, no parlem d'interessos.
Encara que perdis.
Jo penso que un polític es té d'agrair que tingui una idea i la porti endavant. I si s'equivoca, s'equivoca. A mi el que m'emprenya els polítics que canviï cada 15 dies d'opinió. Aquests sí que m'emprenyen. Ara, una persona que té una idea i la vol portar a terme, bueno, però això són els polítics, tenen de fer-ho així. Ara a mi, això, pues, bueno, a mi aquest personatge personalment no m'agrada, però reconeixo que té un valor. Jo, els polítics...
Mira,
escolta'm, els que canvien cada 15 dies aquest cicle,
per mi els trobo... Estic
convençuda que el Rajoy... Escolta'm, el Rajoy estarà aplaudint amb les orelles, deu pensar, mantenta, anem a terceres eleccions i ja veurem què passa. I amb això també s'arrossega tots els altres, eh? O sigui, atenent a l'interès del Partit Popular, estic més convençuda que li convé que es vagi mantenint el senyor Sánchez amb aquesta postura que provoqui unes terceres eleccions, que no que diem-li dimitís i permetés governar. Un moment, sisplau. Per què? Perquè si governés el Partit Popular, diem-li, amb la voluntat o amb l'abstenció del Partit Socialista, seria un govern, diguem-ne, més condicionat a les voluntats de la Càmera. Però si anem a terceres eleccions, donat que el món canvia cada dia, i del matí a la tarda ja veiem que surt el sol i després tenim una tormenta, però si les coses són tal com estan, sembla que el Partit Popular segurament augmentaria el nombre d'escons si hi ha unes terceres eleccions. Per tant, segur que el senyor Rajoy en aquest moment està dient: aguanta, aguanta, muchacho, aguanta.
Sí, però jo és a dir,
són hipòtesis que...
Sí. Perdona un moment. Anem en ordre. Perdona, dius d'hipòtesis. com quasi bé la que has fet tu fa una estona, que has mirat al futur dient d'aquí 20 anys quins partits hi hauran. Són hipòtesis. L'únic, la meva és més a curt termini. No, però, i aleshores la més sòlida.
El Bernat, que fa una estona que volia intervenir.
No, sobre la situació política i com es desencallarà l'estat espanyol. Jo crec que Mariano Rajoy evidentment vol anar a eleccions, amb això estic d'acord. També jo crec que l'increment que pot tenir, si és exactament a costa de Ciutadans, no anem enlloc, perquè llavors estarem exactament igual, o sigui, estarem al mateix, allò, amb el mateix topall, diguem, que no permetrà una investidura de Mariano Rajoy. Sí, en tot cas,
la gent
ja
no vota el mateix en clau regió autonòmica que en clau
ho dic estrictament en clau estatal. Hi ha molta gent que pot deixar de votar Ciutadans per votar al Partit Popular i si aquest traspàs és exacte tenim un problema, perquè seguim igual. La posició de Pedro Sánchez ara mateix no ens porta a terceres eleccions. Si Pedro Sánchez vol intentar i vol ser president de l'estat espanyol, diguem, podria ser-ho amb un vot favorable de Podemos per evitar anar a terceres eleccions, diguem, perquè si van a terceres eleccions baixen, i amb una abstenció amb una abstenció de Ciutadans per això, per no anar a terceres eleccions i en pro de la seva coherència de que sempre han estat a favor de la governabilitat, etc, etc.
Però Esquerra Republicana què farà?
No. Amb alguns afegits, ara t'explicaré el que farem.
Abstenció
de Ciutadans i alguna d'això, amb algun partit més, diguem, estil PNB i tal, votant a favor, els nacionalistes aquí no hi entren per fer Pedro Sánchez a president, perquè Esquerra Republicana ja ho hem dit claríssimament, i Pedro Sánchez, nosaltres no votarem en cap cas cap investidura que no reconegui el dret a decidir, en cap cas, això està claríssim i ho repetirem tantes vegades, ni abstenció. L'altra cosa és que la governabilitat després es puguin arribar a pactes, evidentment, si aquests pactes responen a unes polítiques d'esquerres, etc. Diguem, però ni abstenció a la investidura.
I és el mateix que el Pedro Sánchez amb el PP.
I per tant, Pedro Sánchez d'aquí un mes i mig o així, aproximadament, pot ser president del govern i tindria bastant més falcada la majoria que no passi el Consell Mariano Rajoy, perquè, de fet, hi ha majoria d'esquerres i anterior legislatura i en aquesta ja està començant a passar, s'estan aprovant bastantes coses en comissió bastant interessants i en plenari al Congrés perquè hi ha una majoria d'esquerres. El que passa és que aquestes esquerres no es posen d'acord per una investidura, però sí segurament per una governabilitat.
El Ciutadans no ha dit això, no ha fet aquesta lectura, sempre
insisteixo en el mateix, és que davant de qualsevol elecció que es produeixi avui sobre Espanya, sempre està sobrevolant el tema Catalunya, sempre. Es digui o no es digui, o es comenti o no es comenti de forma explícita, però sempre està, perquè si no hi hagués hagut les eleccions del mes de juny i a les primeres eleccions, hi hagués hagut investidura a les de l'any passat.
El País Basc té un 8% del PIB, el Galícia té un 6 o un 7%,
sempre està això volant i mentre no es posin d'acord amb això tan senzill com dir deixeu que votin aquests senyors a veure què passa, que es vegi realment quina és la realitat de Catalunya en aquest sentit, mentre no sigui gens, seguirà igual. Ara, jo continuo dient que el PNB té unes característiques, i sempre les ha tingut, i apuntava, i Convergència en el seu moment, que és així, té unes característiques que a l'últim moment negociaran per sota taula fins a aconseguir allò que volen. I si poden treure una petita engruna, encara que sigui de qualsevol cosa, ho faran. Perquè ells mantenen, i torno a dir una altra vegada, i si a Catalunya hi hagués el Consell Econòmic i aquí es pogués administrar els diners com els poden administrar ells, l'actitud en general des d'aquí no seria la mateixa. També seríem molt tranquils, també seríem molt respectuosos i també seríem molt no sé què. Home,
però ja, som franciscans, nosaltres som franciscans.
Bueno, pues
anem els sentiments... I tenim aquest
problema. El germà Ocellet, evidentment,
sempre he dit que el polític és pacte, és bàsicament pacte, i per tant els bascs són figures, ho saben fer directament. Nosaltres també ho sabem fer, però potser tenim aquesta pàtina una miqueta més de sentiment, així que arriba un moment que dius, bueno, no, posem-nos a treballar
Francisca, escolta'm.
No, jo prefereixo ser Francisca.
Si tu tinguessis la butxaca plena, si tinguessis la butxaca presa i jo et vingués a demanar alguna cosa,
però com a
tu m'escoltaries, tu m'escoltaries, perquè sé que ets amic, m'escoltaries, però tu la butxaca la tindries plena. I aleshores, del que jo et demanaria, concediries alguna cosa i altra no, però la butxaca la continuaries tenint plena tu. És però la diferència bàsica per mi. I molts diran, ai mira, ai, que poc polític és això i que poc... Doncs és la... Ai, una... pura realitat. És la pura realitat. Oh. És que és així.
Una vegada Joan Oliver, el Joan Pere IV, em va dir una cosa que sempre m'ha quedat gravada. Dic, ell quan va crear Nacionalistes d'Esquerra, que va acabar a perdre, i per tant... I per mi ja diu, però com ets? Que et pots, no et poses Esquerra Republicana? O dir, perquè un partit així... Àlvar... sempre s'ha d'anar amb els que perden. Jo sí, em va quedar gravat, em va quedar gravat aquella idea de dir, esclar, si perds evidentment doncs tens alguna cosa més a dir, si guanyes evidentment és més fàcil, no? Vull dir, però si perds evidentment tens més ganes de fer més coses, perquè evidentment doncs reivindiques moltes més coses. Jo no sé què passaria amb el PP, si perdés el PP, si aniria amb el PP, llavors seria una altra qüestió.
Però, amb el Barça, però, principi, amb el Barça idea, has canviat, idea, has canviat de postura amb el Barça, que abans perdia i ara guanya, eh?
Però a mi el Barça m'és igual que guanya. Jo penso que el Barça, si guanya, si juga malament i perd, doncs ha perdut, perquè juga malament. Jo sóc bastant... No sóc un fan forofo de les coses, no?
La gent no
ho
fa.
Bueno, és igual, la gent no ho fa, però jo el que dic, si el Barça juga malament i perd, doncs s'ho mereix. Per tant, em dic, doncs no passa res.
Ara, ens queden 9 minutets i volia recordar-vos que aquesta setmana, clar, estem parlant de les eleccions basques i gallegues, que de fet ja s'han acabat. A partir d'ara veurem el camí que agafa cadascú. A Galícia està molt clar, el País Basc ja veurem a veure què fan.
El dia dels refugiats aquí, que va ser molt important també. Ahir va fer
sí, i aquesta setmana comença la setmana dedicada a la gent gran. Hem triat dies per celebrar moltíssimes coses.
Aquí a la taula, aquí a la taula nosaltres... Gent
joves
gran,
tots.
No n'hi ha.
Què vols dir que no n'hi ha?
No, tots joves.
Per més comentar una cosa que a mi em sembla molt, molt interessant i molt important.
Si ho fas local, molt ràpid.
Molt ràpid. Aquest sembla que és el dimecres, es presenta oficialment i s'entreguen les caus exactament del hort comunitari de la Mirasol. És un alt comunitari que ocupa exactament la mateixa superfície del que és el centre cultural en aquest moment de Mirasol, és a dir, són molts metres quadrats. Em sembla que són 40 parcel·les que portaran gent pel seu compte, evidentment administrades i controlades pel propi grup que ha creat aquest tema, i és un espai que jo us aconsellaria que el anés a veure, perquè és una demostració claríssima de que es poden fer coses d'aquesta mena, un col·lectiu gran, amb condicions tecnològiques ben preparades, molt ben muntat, molt ben distribuït, i que penso que val molt la pena. I això no és corrent, i com que no és corrent ho vull significar.
Doncs aquí queda la invitació. Sí que us demanaria, podríem fer una última ronda de reflexions al voltant, precisament, ara en parlarem de la setmana dedicada a la gent gran que comença avui, parlarem amb avis i àvies, una reflexió sobre el paper de les persones grans en la societat actual.
Bueno, aquí aquesta societat nostra s'ha perdut, millor respecte. L'altre dia estava amb un pintor. Jo recordo que el meu mentor va ser en Vilacanyelles, que era una persona gran i jo era jove, no? I hosti, jo tenia una admiració al mestre, però tots els mestres, el Jordi Alomà i tot això s'ha perdut. O sigui, el que segueix...
Alomà.
En Jordi, el respecte a aquesta, la persona gran, el demanar consells, això s'ha perdut totalment. Vull dir, ara no existeix. Vull dir, ets una persona de belles arts i tu ets un pelele, perquè ella és l'artista. Vull dir, ha canviat molt.
No crec tant,
fixa't tu.
No crec
sí,
tant.
Sí, jo penso que sí. Jo no recordo el poble, jo soc de Masnou, jo me'n recordo que la gent anava a demanar consell a les persones grans. Hi havia 3 o 4 persones al poble que eren savis, entre cometes, no? I la gent dirà, jo això no ho coneixo.
Perquè no estàvem tan preparats nosaltres. En canvi, els joves d'ara estan molt ben preparats.
No
és un problema de respecte, és un problema de respecte per l'edat, diríem. No és un problema de respecte per l'edat, diríem. Jo crec que sí, que la gent jove té respecte a la gent gran. El que passa que, per exemple, jo el 7 d'octubre complo 65 anys. O sigui, jo ja sóc un avi i, per tant, em dir, doncs, dona la sensació de que la gent jove m'hauria de tenir respecte. Mm. Em tenen respecte perquè els guanyo a pàdel. No,
és una els, modern,
la gent gran, la gent gran d'ara, vull dir, té una per sort tenim una salut o tenim una manera de fer, una, que ens vestim d'una altra manera, que no hi ha aquesta diferència.
No hi ha aquesta barrera, no?
No hi ha aquesta barrera tan agosada com hi havia en la nostra època. En la nostra època, jo me'n recordo que el meu avi, quan tenia 65 anys, jo tenia 15 o així, em pensava, hosti, és un tio més gran, no sé quant. I ara que jo tinc 65 anys...
És un vell.
I ara amb molts amics dels meus fills diuen, hosti, el teu pare, vull dir, va amb moto, baixa des de la Tossa en bicicleta, vull dir, fem coses... Que vull dir que aquesta diferència no s'ha produït.
Això és cert.
No, però, llavors, és cert, Albert, però em tenen un cert respecte, vull dir, sempre en un moment determinat demanen opinió.
Però sembla que la Carme, quan plantejava la pregunta, deia quin és el paper.
Sí.
El paper de la gent, gran i de la societat.
D'acord.
Aleshores, que tinc que començar per dir que s'ha desplaçat, és a dir, el concepte de l'edat s'ha desplaçat, i no únicament amb la gent gran, s'ha desplaçat amb tothom. És a dir, si tu veus fotografies de fa només 30 anys, no cal més,
sí, sí.
O 40 anys, i veus gent que tenia en aquell moment 30 i 35 anys, doncs la forma externa d'aquestes persones era la gent gran. O sigui, per exemple, amb els homes el tema del vestit i la corbata, segons quins moments del dia, segons quins moments dels dies de festes, és molt diferent. Per tant, la manera d'estar a la societat, la manera d'actuar dins de la societat ha canviat radicalment, i com a conseqüència la gent gran també, com deia per exemple l'Alba amb això que estava dient, que passa que és una mica especial perquè baixava a Tossa d'Alp com ella ha baixat aquesta setmana passada, vull dir, això no fa qualsevol de 65 anys, això per, jo per exemple no ho faig perquè en tinc 11 més que tu, però el tema és el problema diferent que ho apuntava també el Lluís és la visió que té el jove o el nen, ja vaig amb el nen, del gran, aquest respecte pel fet de l'edat ha desaparegut perquè el seu entorn és totalment diferent. La seva informació, la que rep aquest jove, aquesta informació, no té res a veure. La interinformació contínua no té res a veure.
Ara són col·legues tots.
No ho sé, jo sí que personalment evidentment sí que tinc molt de respecte per la gent gran i no per un tema d'edat, segurament, que això és una mica la línia del que anava l'Eduard, no? Sinó per un tema de coneixement. A mi una persona que tingui 80 anys però que no em pugui aportar res, doncs no l'aniria a buscar, segurament perquè potser em podrà aportar moltes coses des del punt de vista de vida, diguem, però no des del punt de vista professional o d'algun àmbit concret, diguem, no? Però jo la gent que té molta experiència, en tingui 40, on tingui 60, on tingui 80, doncs d'un àmbit en concret, escolta, és molt i molt interessant poder anar a sentir el seu punt de vista, diguem, no? O sigui que és cert que s'ha trencat aquella frontera de dir, això, el teu avi, jo si li hagués dit al teu avi m'hagués girat la cara, diguem, potser això ja no estem en aquest estadi, diguem, perquè abans les persones grans eren allò, no sé, no? Amb personalitat
la por, jugava una mica amb la por, no?
Segurament amb un tema de por. I la frontera, vaig agafant conceptes que s'han dit, diguem, jo crec que la frontera s'ha expressat amb tothom, també pels joves, per tant, hem d'acabar de veure, de fet segurament estem en reconfiguració de tot plegat, no? Ara mateix estem en un moment en què els joves estem molt preparats, però som la generació més ben preparada, però amb menys possibilitats de totes, i potser som els primers que vivim pitjor que els nostres pares. Les persones grans tampoc no ens poden donar consells sobre temes professionals, doncs perquè no, per desgràcia, diguem, el mercat laboral no és el que era fa 30, 40, 40 anys, però en tot cas el paper que han de jugar per mi és evidentment important en la societat, s'ha de tenir per mi molt en compte, però amb aquesta reconfiguració i amb aquestes fronteres difuses ja veurem com acaba tot plegat.
Molt ràpidament, Lourdes.
Molt ràpidament, bueno, en gran mesura estic d'acord amb vosaltres, penso el progrés tecnològic ens ha fet que siguem grans més tard i això crec que és un avantatge per tots nosaltres, i que llavors dins del fet de fer-nos grans o vells més tard, jo crec que cal diferenciar dues situacions, la que la salut acompanya i la que no. Evidentment hi ha persones, tenim malalties com l'Alzheimer, que esta setmana passada, no, va ser un dia especial per ells. Llavors a les persones grans amb falta de salut els hem de cuidar, i els grans capaços els han de respectar perquè saben moltíssim.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies, senyors. Gràcies, senyora. Fins dilluns que ve.
Bon dia.
Bona setmana.
Bon dia.
El gall del monestir.